Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Avui l'Acció Catòlica Internacional ha invitat tothom a dedicar, concretament a la una del migdia, hora nostra, un minut per la pau, cadascú segons la seva pròpia tradició religiosa. El Papa Francesc ha fet seva aquesta invitació a través d'un missatge de Twitter, també aquestes últimes hores, per recordar especialment Terra Santa d'una banda i Myanmar de l'altra. En el compte @pontifex, el Sant Pare invita tothom a unir-se al que pot haver estat i encara pot ser durant el dia, si no se segueix l'horari de la una, un minut de recolliment per la pau. Cada persona pot fer-ho segons la seva fe religiosa en aquesta iniciativa, que compta també, a més de l'Acció Catòlica Internacional, amb la participació d'altres organitzacions diverses. D'aquesta manera, nosaltres també avui ens unim al Pontífex per recordar aquests dos països tan necessitats de pau, concretament Israel i Palestina, la Terra Santa per a nosaltres, que és molt més que un país, i Myanmar, a l'altra banda del continent asiàtic. La pau és un valor que sovint només valorem quan no el tenim. Després del resum informatiu de cada dia a aquesta hora, dedicarem avui la taula d'anàlisi a un tema d'actualitat. Concretament serà avui el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat de Barcelona, que ha estat motiu aquests últims dies de fort debat social en diversos sectors i ha situat en visions oposades l'empresariat d'una banda i entitats defensores del medi ambient de l'altra. Analitzarem aquest tema amb el director del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental i exdirector d'Aeroports de Catalunya, Òscar Oliver, i amb l'economista i màster en Economia Social, Iván González. També ens acompanyarà uns minuts Aitor Ajea, General Manager de la Consultora Internacional de Seguretat Aèria, DGM, a Barcelona. I, com cada dimarts, la part de l'entrevista, després de la contra del Rafa, serà avui per al diàleg interreligiós i la diversitat. Ens acompanyarà uns minuts Zuhair El Hairan, investigador de Ciències Polítiques, per parlar de com ha estat aquest any el Ramadà per a la comunitat musulmana de Catalunya. Tot això fins a 6:45. Comencem. Passen 6:45 de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Yvonne Griley ha estat nomenada nova directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, càrrec que depèn del Departament de Justícia i que escull directament la consellera, Lourdes Ciuró. Aquests últims mesos havia estat en funcions Xavier Bernadí, després de Marcelí Joan, l'anterior. La direcció general és la màxima responsable a l'hora d'atendre des del govern les diferents creences i entitats religioses establertes a Catalunya, des de l'executiu, com dèiem. Yvonne Griley, nascuda a Barcelona el 1964, és llicenciada en Filologia Hispànica, màster en funció gerencial a les administracions públiques per ESADE i màster en funció directiva per l'IESE. Durant els governs del tripartit ja havia format part de l'equip tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos. Des del març de 2014... ha estat consellera del Consell Audiovisual de Catalunya, del CAC. A més, va ser sotsdirectora general de Política Lingüística entre 1996 i 2004 i després és directora de general, també de Política Lingüística, del 2011 al 2013. Yvonne Griley va militar en Convergència Democràtica i ha treballat per la normalització lingüística i el reconeixement de la llengua catalana a través d'entitats com ara Òmnium Cultural o la Plataforma per la Llengua. Canviem de qüestió. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable l'autor de confés del crim d'una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú ara fa 3 anys. El president del judici, que es va celebrar amb jurat popular, li imposa aquesta pena per un delicte d'assassinat mentre dicta 7 anys de presó per un altre d'agressió sexual. Alhora, el condemnat haurà d'indemnitzar els familiars de la víctima en 445.000 euros i no podrà aproximar-se a ells. El magistrat fa seus els arguments del jurat popular i considera provat que l'home va agafar la nena quan baixava per l'escala on vivien els seus avis, la va introduir al seu pis, la va agredir sexualment i la va matar. El jutge diu que va actuar amb traïdoria i acarnissament. Normalitat avui, d'altra banda, les proves d'accés a la universitat en el seu primer dia. Tot i la polèmica lingüística que hi ha hagut després del pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligava a presentar els exàmens, els enunciats, en les tres llengües oficials d'aquí, que són el català, el castellà i l'aranès. Però, per exemple, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, els professors han informat els alumnes, també individualment, d'aquesta possibilitat, tot i que la Generalitat havia decidit mantenir el català com a llengua preferent. Després de superar el primer examen, el de llengua castellana i literatura, la majoria han assegurat que els ha anat prou bé i que possiblement era menys del que esperaven. Aquestes proves, les PAU, duraran fins divendres. En plana política, la CUP ha replicat avui el discurs o els arguments del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, des d'un article publicat ahir a l'Ara, en què defensava que no es pot renunciar a la unilateralitat. A més, els anticapitalistes avisen que el govern espanyol no vol tancar un cicle de lluita, amb els indults. Ahir, recordem-ho, Junqueras sacsejava la política catalana en assumir els indults com a gestos que poden alleugerir el conflicte i qüestionava, dèiem, la via unilateral, assegurant que hi ha altres alternatives no viables ni desitjables perquè allunyen l'objectiu, deia, que cal assolir. El preu de l'habitatge a Catalunya durant el primer trimestre d'aquest any va créixer d'un 1,2% en relació amb el mateix període de l'exercici anterior. La taxa és lleugerament superior a la registrada durant el quart trimestre de l'any passat, que era d'un 1%, tot i que es tracta de la segona més baixa des del tercer trimestre del 2014. Així ho diuen les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Entre el gener i el març, l'habitatge nou a Catalunya es va encarir d'un 2,7% en termes interanuals, gairebé 8 punts menys en relació amb la variació registrada durant el trimestre anterior, en què havia estat del 10,4%. Fira de Barcelona ha decidit ajornar el Saló de l'Automòbil per la pandèmia. Segons ha avançat avui la Patronal Catalana de la Distribució d'Automoció, FECABEM, i ha confirmat també la mateixa Fira de Barcelona, l'esdeveniment canviarà de data a petició d'algunes marques que preferien celebrar-lo la tardor. Inicialment havia de ser del 8 al 18 de juliol, però acabarà fent-se aquest Saló de l'Automòbil de Barcelona del 30 de setembre fins al 10 d'octubre. I en plana cultural, el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona oferirà 18 atraccions internacionals, la majoria mai vistes a la ciutat, de la mà de 49 artistes de 15 països diferents. El certamen serà del 24 al 28 de juny i es trasllada al pavelló de Fontejau, a la capital del Gironès, en una edició especial amb espectacles premiats en altres grans esdeveniments. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments estan caient alguns ruixats molt febles a punts de la comarca del Solsonès, del Bages, i al llarg de les properes hores encara podem tenir algun ruixat aïllat a punts de l'interior i sobretot també cap a l'àrea del Pirineu, però serien fenòmens puntuals i aïllats. La previsió per demà ens indica altra vegada un dia amb altes temperatures com les d'avui, que s'han mogut entre els 30 i els 34 graus a bona part de les comarques de l'interior i entre els 27 i els 29 a les comarques del litoral i també del prelitoral. Les més altes cap al Pla de Lleida. Demà també es repeteixen aquestes altes temperatures, ambient calorós, a la costa amb xafogó i amb nuvolositat poc important. Al matí alguna nuvolada poc destacable, a partir de migdia creixeran els núvols i demà els ruixats i tempestes de mitja tarda seran més extensos que els d'avui. Afectaran Pirineu, Prepirineu i molts punts de la Catalunya interior, podent arribar també a alguns punts del prelitoral de Barcelona i de Girona. De cara a demà passat, un altre matí assolellat i a la tarda ruixats, però només a l'àrea pirinenca.
Gràcies, Jordi. I el bisbe auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova, va beneir ahir dilluns el nou local que ocupa el Centre de Pastoral Litúrgica, l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. El trasllat des del carrer Nàpols, la seu dels últims 7 anys, permet al CPL una col·laboració més estreta amb l'Ateneu Universitari Sant Pacià i amb l'Institut de Litúrgia Ad Inter Facultatis, així com més accessible als laics, religiosos i preveres que participen en les activitats formatives desenvolupades a l'edifici del seminari.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida, és el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Ràdio Estel.
D'anàlisi. 2 minuts i serà 6:45. L'ampliació de l'aeroport del Prat, motiu de fort debat social en diversos sectors aquests dies, ha situat en visions oposades l'empresariat i entitats defensores del medi ambient, principalment. Dimecres passat, unes 200 entitats i organitzacions econòmiques defensaven amb arguments el projecte plantejat per l'empresa aeroportuària AENA, en el marc del consens institucional, el compromís de generoses compensacions mediambientals i el control públic de l'execució del projecte acordat. En el rerefons, els empresaris demanen al govern català, que s'acaba de constituir, com sabeu, un suport a la realització d'aquesta ampliació, ben conscients que no hi ha unanimitat interna, especialment entre els consellers d'Esquerra, més indefinits, per dir-ho així, i els de Junts, més clarament partidaris de l'ampliació. L'Ajuntament de Barcelona, amb els vots dels Comuns i Esquerra, s'ha pronunciat, per exemple, en contra del projecte. Entre altres veus de l'empresariat, el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, argumenta que és necessari centrar esforços a l'aeroport de Barcelona sense menysprear els de Reus i Girona. Els presidents de les patronals Pimec i Foment, amb la presidenta de la Cambra de Comerç, defensaven que es fixin mecanismes de control i supervisió en el compliment de les obres, els terminis i les mesures compensatòries en termes de sostenibilitat. Els beneficis econòmics de l'augment en l'activitat de l'aeroport barceloní serien importants i el situarien al capdavant de la península i del sud d'Europa, fins i tot. En canvi, els contraris a ampliar l'aeroport del Prat, concentrats també dimecres passat, precisament a les portes d'ESADE, on s'havia reunit l'empresariat, reclamen que es protegeixi tot el delta del Llobregat i que els diners previstos es destinin a serveis públics essencials. Agrupats en la plataforma Zero Port, que aglutina les organitzacions contràries a la mossegada de 500 metres, que és el que preveu el projecte, que l'ampliació de la tercera pista farà sobre l'espai del Delta, argumenten que l'ampliació incompliria les lleis aprovades en matèria de canvi climàtic, tant les d'aquí com les europees. Segons el parer dels qui s'oposen al projecte aeroportuari, si la Unió Europea fixa una reducció d'emissions del 40% en relació amb els valors de 1990, posar més avions sobre el cel de la capital catalana sembla que va en sentit contrari a aquest objectiu, diuen. Aquesta posició té el suport de Greenpeace i altres organismes. La plataforma més vol que 1.700 milions que es destinarien a estirar la tercera pista del Prat es destinin a serveis públics essencials, com dèiem, i a la transformació i relocalització de l'economia per fer front al canvi climàtic i a l'emergència energètica, social i laboral. Veurem com acaba tot això, però tenim posicions enfrontades i alhora una necessitat de dinamitzar l'economia a l'àrea de Barcelona. Ens acompanyen per parlar d'aquest tema, d'una banda, Òscar Oliver, director del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental i també exdirector d'Aeroports de Catalunya. Un plaer, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu i molt content de tenir-lo una altra vegada aquí a l'estudi de Ràdio Estel en directe. Benvingut.
Doncs igualment, igualment.
I també benvingut, tot i que havia vingut últimament altres vegades, Iván González, economista i màster en Economia Social. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, per anar al gra i no allargar-nos, saludem breument Aitor Ajea, que és General Manager de la Consultora Internacional de Seguretat Aèria DGM a Barcelona i president del Grup de Treball de Seguretat Logística del Barcelona-Catalunya Centre Logístic. Bona tarda, senyor Aitor Ajea.
Molt bona tarda a tothom.
Ni que sigui breument, amb una intervenció abans de donar pas als membres de la taula que també l'escolten, quina posició té vostè sobre aquesta ampliació de l'aeroport?
Doncs els companys de la taula, que d'això potser en saben molt més que jo, perquè els dos hi són grans professionals, segurament ho desenvoluparan amb més temps. Jo només volia fer una petita reflexió prèvia, i és que segurament tothom s'ho està plantejant com un concepte Barcelona versus Madrid. I en el fons d'això no és tan simple, és a dir, la qüestió que té a veure amb el transport aeri és un efecte mundial. Llavors hem d'entendre que, històricament, el tràfic aeri mundial es duplica cada 15-20 anys. Llavors, Barcelona, als anys 2000-2020, aquest segle XXI, van començar amb uns 19 milions i mig, més o menys, de passatgers, però és que vam tancar el 19 amb 52,7 milions. Llavors, clar, estem fins i tot per sobre del creixement que té a veure internacionalment amb els càlculs que han fet els estudis. Aquí és quan comencem a trobar el problema inicial, i és que ja estàvem quasi saturats, és a dir, IATA preveia que seguint el creixement 2021 era l'any en què l'aeroport de Barcelona col·lapsava. O sigui, arribem als 55 milions, que és el tope de l'infraestructura. Clar, això de la pandèmia ho ha canviat i ara, si fem cas de les pel·lícules que estan sortint, se suposa que fins al 2024 no tindrem un altre cop un nivell prepandèmic a nivell de trànsit i, per tant, ja comencem a fer una mica un empenyament cap al 2026 a la saturació. Però és que el 2026 és demà passat. Per tant, aquest tema de l'ampliació de l'aeroport no era una cosa nova que solitara, sinó que era una necessitat abans de tot això.
En definitiva, cal augmentar la càrrega aèria sobre el cel de Barcelona.
Això els dos conceptes. Això, diguem-ne que primer, el que la gent sempre entén dels aeroports és que són pels viatgers, és un concepte bàsic, no?, del transport aeri per viatgers. Però hi ha una cosa que tothom oblida de vegades, i és el fet de la càrrega aèria. La càrrega aèria és molt important, sobretot a un aeroport com Barcelona, que no som un hub, però que volem ser un hub del sud d'Europa. Llavors aquí hem de fer entendre que no és només un model de passatgers low cost o no low cost, sinó que hi ha tota una indústria que envolta l'aeroport i que està, diguem-ne, amb una logística pensada just in time, que és ideal per un avió. Llavors, tot aquest col·lectiu que treballa al voltant dels aeroports, però sectors com la farma, sectors com el retail, sectors com la mecànica, tots aquests sectors també d'aquestes bodegues dels avions que només transporten persones i els seus equipatges, dos terceres parts d'aquestes bodegues són mercaderies generals. És a dir,
que són molt importants, sí, és una alternativa a altres mitjans terrestres o marítims.
Sí, sí, sí.
Disculpi que no tenim més temps, però un plaer comptar amb vostè aquests minuts inicials, senyor Aitor Ajea. Esperem tenir-lo un dia aquí a l'estudi, si és possible.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau. Sabem que es coneixen, però en tot cas, per no allargar-nos, Òscar Oliver i Iván González, potser ara els escoltarà el seu col·lega per la ràdio. Quina impressió tenen, si vol començar, senyor Òscar Oliver, de la necessitat d'ampliar l'aeroport i de la polèmica?
Jo crec que la necessitat d'ampliar l'aeroport hi és. I és perquè, com deia el senyor Ajea fa un moment, l'any 2019 vàrem arribar amb pràcticament 53 milions de viatgers, o sigui, el llindar de la capacitat màxima a l'aeroport, i jo crec que la necessitat de construir la terminal satèl·lit, una terminal que jo visualitzo molt, molt orientada cap al tràfic intercontinental, cap al viatger de llarga distància, és una realitat que és tangible i que està sobre la taula. Altra cosa és l'allargament de la pista. L'allargament de la pista, que com sabem, en definitiva, depèn la decisió final o està en mans la decisió final de les autoritats europees, de la Unió Europea, perquè afecta un espai del Natura 2000, que és un espai protegit, doncs jo crec que ha de ser fruit d'una posició de consens entre les administracions i les institucions públiques i privades catalanes. No? Fa no masses dies es va anunciar, es va fer públic la creació d'una taula institucional per tractar aquesta qüestió. Jo crec que ha de ser en el marc d'aquesta taula institucional en la qual s'ha de discutir la necessitat, s'ha d'analitzar tècnicament, rigorosament, la idoneïtat de l'allargament d'aquesta pista. Però si em permets, amb això acabaria la meva primera intervenció, el que és molt important també és l'exercici de recuperar totes les rutes aèries que s'han perdut durant la pandèmia. És molt important saber que abans de la pandèmia teníem de l'ordre de 47 rutes intercontinentals amb diferents destinacions del món i que aquestes rutes s'han perdut. Doncs tan important com l'ampliació és una acció comercial que s'ha de dur a terme per recuperar aquestes rutes intercontinentals que se'ns han quedat pel camí i sense les quals l'aeroport de Barcelona no seria el que ha de ser, que és un aeroport de referència al sud d'Europa.
Senyor Iván González.
Sí, sí, jo estic d'acord també i només afegiria diverses qüestions, però en la base estic totalment d'acord, no? O sigui, s'ha d'ampliar, sí, s'ha d'ampliar amb carinyo, si em permeteu l'expressió, perquè, òbviament, s'ha de tenir en compte el tema mediambiental, el tema de... diguem-ne que aquest projecte no toqui en demasia la zona protegida, que, per altra banda, i obro i tanco parèntesis, no?, el projecte d'AENA, que no he llegit el dedillo, ja posava sobre la taula que amb aquests 1.700 milions que abans hem parlat, ampliar aquesta zona verda, vale? Per tant, no és un projecte de només ciment, sinó hi ha alguna cosa més sobre la taula que el ciment. I torno a repetir, jo estic d'acord amb el company en una cosa molt, molt evident. O sigui, vull dir, l'ampliació és necessària? Sí. El problema és el com s'amplia. I el com s'amplia és amb debat, amb paraules, vale? I posant sobre la taula a persones que entenen i a persones que decideixen. Vale? I el que no pot ser, que m'he escoltat, abans ho parlàvem, abans d'entrar aquí, no? El no por el no. ¿Vale? El no por el no no té sentit ni aquí ni enlloc. Però en una cosa tan important com aquesta, menys. Abans parlava el senyor Aitor també de que dos terceres parts de les bodegues són mercaderies. Aquestes mercaderies arriben a la ciutat i, a més enllà de la ciutat, donen llocs de treball, que, per altra banda, per cert, l'ampliació també donaria llocs de treball. Està calculat que uns 80.000, ¿vale? Que a dia d'avui no és poca cosa. No és poca cosa. Però... reitero, o sigui, el no perquè no, aquí no és una opció. A mi em sembla molt bona idea aquesta taula de treball que parlava el company abans, justament perquè és el que s'ha de fer. Què s'ha de fer? Ampliar l'aeroport amb el carinyo que s'ha de tenir amb la zona protegida, però també pensant en que d'aquí dos dies aquest aeroport ja no ens serveix. Si aquest aeroport no serveix, no creixem. I si no creixem, ens quedem petits. I sembla una obvietat, però de vegades les obvietats s'han de dir perquè es tinguin presents, no?
I què pensen de les raons que donen els contraris?
Home, jo...
Perquè sempre són respectables.
Sí, 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 sí. Jo crec que hi ha molt de posicionament apriorístic. És a dir, que no es va al fons de la qüestió, que no es du a terme una anàlisi tècnicament rigorós, amb detall, amb coneixement de causa. Jo crec que aquesta taula institucional ha de servir, sobretot, per dur a terme aquest exercici d'analitzar les coses amb prou detall. Un altre element que per mi és molt rellevant és que, afortunadament, a Catalunya tenim un sistema aeroportuari que és ric i complex. És a dir, no només tenim l'aeroport de Barcelona al Prat, també tenim l'aeroport de Reus, també tenim l'aeroport de Girona, de Lleida, Alguaire, de la Seu, i que, d'alguna forma, es pot descongestionar part del tràfic de l'aeroport del Prat, redistribuint-lo, es podria plantejar, cap a aeroports com el de Girona i Reus per concentrar el tràfic intercontinental a l'aeroport de Barcelona, que és aquell tràfic de llarga distància, de major valor afegit i que més ens interessa.
I ofereix un gran potencial amb la pista ampliada, no? Diguéssim, un gran potencial, dèiem. Sí, sí.
Però coincideixo amb el company en que les coses s'han de fer amb cura. I que, si no és a partir d'una anàlisi molt, 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 molt rigorós, caurem amb la trampa de considerar que el que fem és estirar 500 metres la pista i res més. No, no, no. El plantejament d'Aena va molt més enllà, per entendre'ns.
Sí, sí, és que, a més a més, les coses sempre són... No sempre són, disculpeu, contraposades, no? Si jo escoltava l'altre dia a la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona dient ecologia, 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 dic, vale, molt bé. Hem de treure els avions del cel de Barcelona, vale, molt bé. Tot això ho podem signar avui mateix, em sembla que tots estem a aquesta taula. Però amb què? O sigui, la senyora Janet Sánchez ja, posem un tren que vagi a Barcelona-València i evitem els avions Barcelona-València. Però és que... Ara mateix parlàvem, és que l'ampliació no és per agafar un avió Barcelona-València. L'ampliació és per agafar un avió Barcelona-Buenos Aires, no ho sé.
Sí, vale? Sí. Va, Barcelona-Singapur, Barcelona-Hong Kong...
Barcelona-Tòquio, Barcelona-Los Angeles, San Francisco,
correcte,
etcètera.
A Buenos Aires no podem anar en tren, i en canvi a València sí, és una opció que tenim.
Clar,
que hem de reforçar, per cert, però l'altra banda hem de reforçar.
Però l'ampliació no fa mal, diguéssim, amb aquests criteris que comentava.
Són compatibles.
En aquest cas, són compatibles. Bé, molta matèria tenim aquí. En tot cas, deixarem el tema obert per un altre dia, però amb el director del CETMO, Centre d'Estudis de Transport per a la Mediterrània Occidental, Òscar Oliver, i amb l'economista Ivan González, encara m'agradaria que ens comentessin com preveuen que poden anar les coses a partir d'ara. Bé, l'empresariat ha estat molt clar, això és un potencial, cal diàleg, però també cal execució. Això és d'aquí uns anys que es preveu què pot passar, tant si l'oposició...
No podem trigar molt a reaccionar, perquè, com hem dit abans, el 2023-2024 tornarem a estar amb dades de l'any 2019, és a dir, el llindar de la capacitat de l'aeroport, i les coses doncs ja estaran, diguem-ne, una altra vegada en un nivell de congestió, no? Per tant, aquesta taula institucional ha de funcionar i ha de posar-se a treballar el més ràpidament possible per assolir el consens necessari per tirar endavant aquest projecte.
Els estudis sobre impacte ecològic, a més, que sempre es fan, són perceptius, també hi juguen aquí un paper, i el diàleg amb aquestes entitats opositores.
A més, nosaltres tenim, llegint aquests dies, no? M'ha fet gràcia que els mateixos partits polítics d'Ajuntament de Barcelona, d'Ajuntament del Prat i de la Generalitat de Catalunya no tenen la mateixa idea. Això diu, el mateix partit, vull dir, eh?
Sí, sí, sí.
Això vol dir que en breu, hi haurà un canvi de torn d'algun dels partits. I, evidentment, aquesta taula, que, com deia abans, és un punt d'inflexió molt important, que fins ara no estava. I és aquest punt d'inflexió de seure, torno a repetir, gent que en sap amb gent que decideix.
Sí. En tot cas, en parlarem un proper dia amb representants de les entitats ecologistes contràries, també perquè ens expressin els seus arguments. Avui ens hem centrat en el potencial econòmic de l'aeroport, i és que, com moltes vegades defensa aquí en aquests micròfons Òscar Oliver, per exemple, i segur que també Ivan González, tenim aquí un potencial que cal aprofitar, i potser vostè defensa molt, senyor Oliver, el model aeroportuari, que el sud d'Europa no sigui només les grans capitals, sinó les grans capitals d'estats, no?, com Madrid, sinó que hi hagi més diversificació.
Sí, sí, jo crec que, de fet, a l'estat espanyol no hi ha un hub, n'hi ha dos, que és Madrid i Barcelona, però això també passa a Itàlia, que tenen Roma i Milà, o a Alemanya, que tenen Frankfurt i Múnich, no?
I em sembla que a França encara més, potencia França, molt la diversitat.
Sí, sí.
En això no són jacobins, no són centralistes.
No són gens jacobins, no són centralistes, no.
Podem, no, està bé també contraposar França quan fa les coses bé en aquest aspecte. algun comentari final per acabar, senyor Ivan González?
Una ampliació que ha generat molt consens, i aquí m'ajudaràs o no, és l'ampliació de l'aeroport de Rotterdam,
sí,
que és a més el leitmotiv de l'ecologia. Vull dir, és un exemple que podem posar també sobre la taula. S'ha ampliat, si em permeteu l'expressió, ecològicament, i no ha passat res. Fixem-nos en el que també, com deies tu, dels francesos, doncs fixem-nos també el que fan bé al nord d'Europa, i això seria un punt que han fet molt bé.
Doncs ens quedem amb aquesta idea que es pot fer. Sabem que els avions contaminen, evidentment, no? Però és un transport segur i en alguns aspectes també sostenible, perquè cada cop pot portar molta gent d'aquí cap allà.
Cada cop contaminen menys, tot sigui dit.
També. Molt bé, doncs moltes gràcies, Òscar Oliver, director del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental, i Ivan González, economista i màster en Economia Social. Ànims, i esperem que això sigui... ens beneficiï a tots, també, a tots els catalans econòmicament, en aquest cas. Fins una altra, a tots dos.
Moltes gràcies, fins una altra.
A punt d'arribar a 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda, Rafa, què ens portes avui?
Bona tarda, Ignasi Babinga. Avui permeteu-me que us parli de la selecció espanyola de futbol, que està en boca de tots i en la meva durant uns segons també hi serà. Ja sabeu que d'aquí res, aquesta mateixa setmana, de fet, s'inicia l'Eurocopa, i el combinat de futbolistes de Luis Enrique li està passant de tot. Primer va arribar la indignació nacional perquè, heretgia, el seleccionador asturià no va convocar cap jugador del Real Madrid. ¡Qué bolleria! I a més, va deixar fora Sergio Ramos, aquest símbol nacional, que no ha jugat, per cert, tot just en 6 mesos, allau de crítiques per les seves decisions al seleccionador asturià. Després van conèixer el positiu per coronavirus de Sergio Busquets, cosa que ha deixat fora de joc, mai millor dit, la selecció, embolicada en 1000 protocols per preservar la seva salut i la dels seus rivals. La nova convocatòria d'uns quants futbolistes, uns quants prou futbolistes, formant una nova bombolla paral·lela per si hi ha més positius. I finalment, com a guinda del pastís, ara hem conegut que els futbolistes rebran la vacunació que en realitat per rang d'edat no els hi toca. Polèmica, i si teniu poca polèmica, doncs més polèmica. No ha començat a rodar la pilota i ja han passat més coses que en un culebró veneçolà. Ah, com ens agrada el futbol.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un 1,5 milió de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Unesta ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Obrim l'estona que dediquem cada dimarts a aquesta hora al diàleg interreligiós i a la diversitat. Els musulmans han celebrat ja aquest any el Ramadà, un mes de dejuni i purificació que s'ha seguit concretament aquest 2021 del 13 d'abril passat al 12 de maig. És el període de dejuni i de privacions que té lloc cada any i que per a la religió islàmica i els seus practicants suposa un temps de recolliment, més acostament a Déu i purificació de l'ànima mitjançant l'autodisciplina i l'autosacrifici. Durant els dies que dura el Ramadà, els musulmans tenen prohibit, per exemple, prendre aliments, líquids, fumar o mantenir relacions sexuals des de la sortida del sol fins a la posta. Aquest any la seva durada ha estat de 30 dies, la de tot el mes, amb el dejuni més llarg de les últimes dècades cada dia, ja que ha coincidit
amb un moment de l'any en què la posta del sol es produeix més tard en relació amb altres. En aquesta ocasió, els musulmans poden arribar a estar fins a 17 hores d'abstinència total, quan l'habitual és estar-hi entre 8 i 12. Com hem explicat altres vegades, el ramadà es basa en el calendari lunar. El dia exacte s'anuncia oficialment quan surt la lluna creixent del novè mes del calendari tradicional islàmic, i per aquesta raó cada any se celebra en una data diferent del que és el nostre calendari occidental. Segons explica la tradició, cap a l'any 610, Allah va revelar els primers versos de l'Alcorà a Mahoma el novè mes lunar del calendari musulmà. Depenent del lloc del món on es resideixi, el dejuni diari i les pregàries comencen i finalitzen a una hora concreta, sempre depenent de la sortida i de la posta del sol. A Barcelona, per exemple, la primera pregària amb la qual ha començat aquest any el dejuni s'ha situat cap a les 6 del matí i ha finalitzat cap a 2:15 del vespre. És el que s'anomena, això últim, el trencament del dejuni, i s'ha viscut aquest 2021 en llocs tan emblemàtics, de manera més pública, com l'Església Catòlica de Santa Anna, Hospital de Campanya. Fem balanç del ramadà avui amb el testimoni de Zuhair El Hairan, un dels iniciadors de l'associació Salam Shalom i també investigador i doctorant en ciències polítiques. Senyor Zuhair El Hairan, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies i benvingut. Com s'ha viscut aquest any el ramadà entre la comunitat musulmana que viu a Catalunya, pel que vostè sap i ha pogut experimentar?
Doncs aquest any ha estat difícil. Potser una mica millor que l'any passat, doncs les mesquites estaven tancades, almenys aquest any hi havia restriccions. Les mesquites estaven obertes, però havia l'aforament del 30%, no? com a centre de culte. I ha sigut una mica o almenys ahir va destacar, és que, clar, no es podia, pel tema del toc de queda, estar a la mesquita més enllà de les 10, no? I normalment a Ramadà és quan més s'intensifica, diguem-ne, la plegària a la nit, tot i que és opcional. I això doncs va condicionar molt el fet de no poder estar a la mesquita, de no poder fer també vida de nit, perquè el ramadà també es fa molta vida a la nit, que és quan podem menjar i beure, i jo crec que això ha condicionat molt el ramadà per als musulmans.
Dintre d'una certa normalitat creixent, millor que l'any passat, però encara difícil. Algunes restriccions pel Covid, a banda del que ha comentat, potser això del 30% ha estat el que més ha dificultat, les trobades o altres activitats?
Sí, el tema del menjar, no? Perquè a l'hora del Magrib, a l'hora on es posa el sol,
sí,
doncs tampoc es pot donar menjar a les mesquites, no? Ni compartir menjar a dins de les mesquites, i el que, diguem-ne, vam poder fer les mesquites és compartir menjar per endur. Uh-huh. Es podia, doncs, portar l'àpat de l'Iftar, que és la ruptura del dejun,
sí,
per poder endur-se a casa. Sí. Això era el que havia passat.
El que més ha condicionat aquesta activitat, que és molt important en el mes del ramadà, perquè és una mica l'experiència de fraternitat, oi, no? El trobar-se amb la posta del sol, l'iftar o trencament del dejuni.
Sí, exacte. I aquest trencament de dejuni i compartir el menjar està molt pensat en la gent necessitada. I també cal destacar una iniciativa molt, molt interessant que es va poder organitzar a la parròquia de Santa Anna, que és la de poder oferir la ruptura del dejun a totes les persones, incloses, evidentment, la comunitat musulmana a la parròquia de Santa Anna. justament amb l'Associació de Dones Morraquines. Jo crec que això és una iniciativa realment molt, molt a destacar d'aquest any.
Efectivament, la dimensió solidària també és important, com podríem dir que passa amb la Quaresma dels cristians. Sabem que el Ramadà s'ha modernitzat amb una promoció del seguiment d'aquest mes sagrat en el món digital. I em sembla que vostè ens en pot parlar una mica. Per exemple, hi ha hagut enguany iniciatives online de solidaritat, informació nutricional relacionada amb el dejuni i altres serveis. Com es viu aquesta innovadora experiència des de l'Islam, o què ens en pot explicar?
Doncs sí, la veritat és que ha sigut un mes molt intens d'activitat de les xarxes socials i d'activitats digitals, sobretot entre la gent jove, que, com has comentat, han organitzat diferents xerrades sobre temes de solidaritat, sobre temes del significat de Ramadà. Hi ha hagut professionals de la salut, d'infermeres o nutricionistes musulmanes, que també van organitzar directes amb xerrades sobre salut i sobre nutrició dirigides a la comunitat musulmana. Jo crec que això ha sigut un avenç interessant, perquè també s'aprofita, no?, les xarxes socials i les eines digitals, doncs, per poder organitzar també activitats que estan relacionades amb el Ramadà sense que hi hagi, doncs, presència física.
Avui amb Zuhair El Hairan, un dels iniciadors de l'associació Salam Shalom i també investigador i doctorant en ciències polítiques, parlem de diàleg interreligiós i fem balanç de l'Islam. Una última qüestió que li vull plantejar és precisament sobre Salam Shalom, que és un col·lectiu de diàleg entre l'Islam i el judaïsme, nascut ara fa uns pocs anys. Com està ara aquest grup? Continua treballant, continua organitzant activitats?
Doncs sí, justament avui mateix tenim una activitat.
Molt bé.
Precisament sense anar més lluny, el fòrum contra el racisme i la islamofòbia. Organitzem un taller contra l'antisemitisme amb responsables també de la iniciativa Salam Shalom i altres membres musulmans i jueus.
Molt bé.
On també podem, doncs, tractar la qüestió, diguem-ne, des d'un punt de vista interseccional, tant la islamofòbia com l'antisemitisme.
Encara persisteixen, malauradament. Encara que no sigui el mateix que fa 70 o 80 anys, però existeixen.
Sí. Malauradament sí que existeixen prejudicis i sí que hi ha hagut, per exemple, fa mesos atacs al CAI, que és el barri jueu de Barcelona, de grups de, diguem-ne, vinculats a l'extrema dreta. I sí que nosaltres, des de Salam Shalom, doncs aquests fets ho viuen amb certa preocupació, com també fa uns mesos també va haver un incendi a una mesquita a Montcada i Reixac, i sí que aquests episodis ho vivim amb preocupació i intentem, doncs, fer esforços de sensibilitzar la societat d'aquests atacs d'odi, doncs no poden tenir cabuda. I sobretot d'intentar apropar la cultura, la religió, tant musulmana com jueva, a la societat, que jo trobo que és molt, molt important.
Fins aquí aquesta estona que hem compartit avui amb Zuhair El Hairan, un dels iniciadors de Salam Shalom, entitat de diàleg amb els jueus i també doctorant en ciències polítiques. Li agraïm, senyor Zuhair El Hairan, la seva presència avui amb nosaltres a Temps de Diàleg dins el magazín El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, i potser, tenint en compte que avui hem conegut nom de la nova directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, que serà Yvonne Griley, no sé si la coneix, l'agafo per sorpresa potser, quines paraules ens pot dir sobre aquesta nova directora general?
No la conec personalment, però sí que he llegit sobre ella i trobo que és un perfil molt, molt interessant, perquè sobretot per dos aspectes que trobo que són molt importants, que té experiència a nivell de treball, perquè va estar treballant a l'Institut de Català de Dones, i també té experiència treballant amb temes d'immigració i amb temes del poble gitano. Jo crec que és un perfil molt, molt interessant.
I tant, doncs tant de bo continuï vetllant, com està fent el govern des de l'any 2001, per la concòrdia i la col·laboració entre les religions, que també és important. Certament el govern no és l'única instància que pot fer-ho, perquè també les mateixes creences ho han de fer, però sempre entre tots a Catalunya busquem ser aquest exemple, no?, de bona convivència entre les diferents religions. És per això que enviem avui una abraçada al musulmà Zuhair El Hayran, que ens ha acompanyat per parlar del Ramadan i d'altres experiències de diàleg amb diferents religions. Una abraçada, senyor Zuhair El Hayran, i sempre a la seva disposició aquí a Ràdio Estel. Fins aviat.
Fins aviat, Ignasi. Gràcies a tu.
Hem arribat al final ja del Mirador de l'Actualitat. Gràcies per la vostra companyia, amics oients. Tornem a recordar que Yvonne Griley ha estat nomenada avui dins un paquet de nomenaments d'alts càrrecs pel govern, nova directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Des d'aquí li enviem una salutació. També ens posem a la seva disposició i li oferim també els nostres micròfons per conversar aviat, quan sigui possible, amb ella, amb Yvonne Griley. Moltes felicitats. Seguiu a Ràdio Estel, fins aquí al Mirador de l'Actualitat. De seguida, les vespres des de Montserrat.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel.